Doncs com 8:45 del matí, avui és dimarts i avui toca saludar en Josep Lluís. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Doncs com cada dimarts ens portes la teva secció tecnològica, ara he perdut on estàvem el guió, aquí, i...
Gmail.
Sí, exacte, el Gmail que ara permetrà programar l'enviament de missatges i mails.
Doncs sí. La veritat és que ja era hora, perquè això ja ho permeten fer programes com l'Outlook o fins i tot, ara no estaria segur si digués el Thunderbird, no sé si el fa servir o l'has fet servir en algun moment, Gerard.
No,
val,
la veritat és que no.
Bé, en tot cas, Outlook, que és el programa de correu electrònic per excel·lència, ja permet fer això, de fet fa molts anys, no és una cosa nova ni molt menys, no? I Gmail, doncs, com que és de Google i sempre hem tingut aquesta posició, diguem que dominant en el mercat, doncs s'havia permès el luxe, entre cometes, de no implementar aquesta opció, tot i ser una de les possibilitats, una de les més que possibilitats característiques més demandades, no?, pels usuaris, doncs no ho havia fet fins ara. Ja feia molt de temps que es parlava, de que Gmail permetria programar els missatges. Ara ja comença a ser una realitat, la implementació serà progressiva. Coincideix també amb el 15è aniversari de la plataforma de correu electrònic de Google. Déu-n'hi-do, fa 15 anys ja que existeix Gmail, eh?
Sí, recordo perfectament el dia. Es diu ràpid.
Me'n recordo perfectament el dia que van dir: ei, escolta, que Google té un sistema, un servei de correu electrònic. I encara jo diria, Gerard, encara diria que guardo el correu que me van enviar per accedir a mi invitació, perquè abans, per obrir-te un compte de Gmail, necessitaves una invitació d'algú altre. Vull dir que era una mica així com molt exclusiu el tema, no?
Sí. I bé, doncs, jo tinc un amic que també li van enviar i en lloc d'escollir el seu nom @gmail.com, va escollir el seu nom i el cognom @gmail.com. I ara podria tenir, per exemple, un Gerard @gmail.com. Imagina. Quin error.
Sí, perquè és una cosa que marca, des del principi, clar. Tu esculls el nom d'usuari, esculls el correu electrònic que serà visible i això ja, com no t'obris un altre compte, és per sempre, I al final és així. Doncs sí, la notícia d'aquesta setmana és que Gmail per fi ha implementat la programació de missatges, per tant tu podràs escriure un correu i dir: ho vull enviar ara, o ho vull enviar d'aquí uns minuts, o d'aquí unes hores, o fins i tot d'aquí una setmana o unes setmanes. Home, això està bé, per exemple, perquè també si els que tenen responsabilitat amb equips, per exemple, els jefes, no?, els caps d'equips, doncs podríem perfectament programar missatges per no ser enviats en cap de setmana, per exemple, no? Perquè pot passar, o que algú estigui de vacances, no? Perquè no totes les empreses tenen correu corporatiu, sobretot petites empreses o grups de feina molt, molt petits. Normalment molta gent el que fa servir és la seva adreça de correu personal, no? I vulguis o no, doncs no agrada tenir un correu de feina que t'entra en el mòbil i que inevitablement el veus. Jo per això també he de dir que l'aplicació de Gmail en Android, que és, jo faig servir Android, la tinc deshabilitada directament. Sí, no, ja fa anys que no porto correu al mòbil. Va ser així en el seu moment, que era un estrès i que no volia portar-ho. Per tant, si necessito veure el correu, m'he de connectar directament al PC.
Doncs jo porto 3 aplicacions de correu al mòbil.
3? Per falta d'una.
Oh, exacte. I la personal, la de l'empresa i la de Ràdio Capital.
Ah, molt bé. I no t'estresses?
No, perquè no tinc les notificacions activades.
Ai. Jo saps què passa? Que encara que desactivi les notificacions, tindria la temptació de mirar el correu. Igual que també tinc les notificacions desactivades en la majoria d'aplicacions, de Facebook i de tota la resta. Home, doncs, com que és allà, la icona, saps? Doncs tens la temptació de mirar-ho.
I però parlant de notificacions, ara ja no haurem d'esperar a la de ¿Ya es seguro retirar el USB?
Exacte. Això és una característica. A veure, què passa? Això ho hem de posar una mica en context. Què passava si tu endollaves un USB? Però dic un USB o qualsevol dispositiu que vagi per USB, un disc dur extern, per exemple, o qualsevol altre dispositiu, sobretot els que serveixen per emmagatzemar dades, no? Què passava, o què teòricament passava? Si tu el desconnectaves directament, que és el que feia el 95% de les persones, fins i tot ho he fet jo moltes vegades i al final m'he recordat i he dit: no, no pot ser. Teòricament correm el risc que aquest dispositiu quedi inutilitzable. Això passa perquè, per exemple, quan fem alguna operació amb un dispositiu connectat per USB, una operació vull dir copiar un arxiu, moure'l, etc., això fa una operació de lectura i escritura sobre, sobre aquest dispositiu. Moltes vegades, quan nosaltres veiem gràficament que això ja s'ha copiat o que ja s'ha traslladat o s'ha eliminat o el que sigui, el disc encara continua fent l'operació de lectura i escritura uns segons més, depèn de la rapidesa del sistema operatiu, de l'ordinador i també del mateix dispositiu. Doncs si això ho interrompim bruscament, pot passar que el dispositiu físicament quedi danyat. I llavors és quan passa allò de que connectes el pendrive i te diu fa falta formatejar, és necessari formatejar. I dius, on estan tots els meus arxius? Déu-n'hi-do, què ha passat? Déu meu, no Déu-n'hi-do, Déu meu, no? Què ha passat, no? I passa això, no? Val, doncs ara Windows ha, diguem-ne que ha solucionat això i ja no és necessari la notificació aquesta a la que tu et referies, que era desconectar hardware con seguridad o dispositivo se puede desconectar con, de forma segura, no? Bé, es tracta d'una millora en el sistema operatiu que tracta el flux d'informació de manera diferent entre el mateix dispositiu i el sistema operatiu, però a costa de que la transferència de dades sigui una mica més lenta, una mica només, eh? Realment alguna cosa poc perceptible en la realitat. Tot i així, els usuaris que siguin una mica nostàlgics, per no dir friquis, en aquest sentit, encara podran tenir la possibilitat de desconnectar el hardware de manera
segura,
manual i segura, no? I això sí, guanyaran aquest plus de velocitat que, no sé, potser no sé si serà crític, eh? Però vaja, molt penso que no. Bé, tot evoluciona, tu. Mira, al final fins i tot Windows evoluciona, eh?
Sí, sorprenentment. A Internet Explorer ja és un altre tema.
Bé, sí, Internet Explorer al final ha acabat fent servir el motor de cerca de Google, imagina't.
Doncs, i també relacionat amb Internet, Amazon oferirà Internet al 95% de la població de la Terra amb un sistema de més de 3.000 satèl·lits.
Jo vaig llegir això ahir i em vaig quedar absolutament bocabadat. Amazon és el mateix que Google, pràcticament, o va pel mateix camí de convertir-se en un gegant com Google, si ja no ho és. Tenen un pla per posar en òrbita doncs com 3.200 satèl·lits o una cosa així, una cosa realment, una xifra molt espectacular, a més que orbitarien a diferents alçades de la Terra, tampoc molta diferència entre ells, la suficient perquè no xoquin entre ells, i que tenen com a missió oferir internet a gairebé tothom, a gairebé tota la població de la Terra. El 95% de la població del planeta tindria internet amb Amazon. Sobretot ho veuen com una possibilitat de negoci en aquelles zones, en països en vies de desenvolupament, on fer arribar internet per els mètodes tradicionals, és a dir, a través d'una canalització de fibra o de qualsevol altra connexió via cable, és molt costós, perquè són zones molt apartades, molt allunyades. De fet, aquí a casa nostra també passa una mica això, sobretot aquí a l'Empordà.
Clar,
a l'Empordà tenim això, tenim problemes en moltes urbanitzacions, llocs on la connexió ADSL dona el que dona i no dona gaire més, i de fet existeixen doncs operadors que ofereixen alternatives via ràdio i també via satèl·lit, no? Doncs això, traslladat a escala mundial, dona com a resultat un projecte d'aquest tipus que ara està en via de tràmit. Això sí que és veritat, no s'ha fet realitat encara, perquè, clar, evidentment necessiten autorització per posar 3.000 i pico d'objectes volant sobre la Terra. Que també després, primer, la meva primera reacció va ser aquesta, vaig quedar bocabadat, no? Però després la segona, al cap d'uns quants segons, va ser més porqueria al voltant de la Terra, no? Com si no n'hi hagués poc allà, no?
Sí, doncs serà un tema que haurem de seguir de prop, aviam com evoluciona, i moltes gràcies, Josep Lluís, una setmana més.
Molt bé, doncs ens veiem i ens escoltem la setmana vinent.
Vinga, adéu, bona setmana.